les 9 del matí. Tenim ja a punt, assegut a l'estudi de Catalunya Ràdio, el president Quim Torra. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui publica el seu llibre Les Hores Greus, editat per Símbol Editors. Ara recordo, i després, de fet, llegint el seu llibre, recordo l'últim cop que va ser en aquest estudi, que ens explicava que el pas per Palau li havia servit per descobrir la doble cara de la política, ens deia. I pel que explica en el llibre, sembla que realment ha quedat decebut. Ara entrarem en els detalls, perquè hi ha molta teca en aquest llibre, molta part personal, molta part íntima d'en Quim Torra, i també molta part política. Però realment decebut, no?, del pas per la política, o no tant?
No, és a dir, ahir també ho comentàvem en la presentació del llibre, jo tenia un objectiu, que era portar el meu país a la independència, i no ho he aconseguit. En 2 anys i mig no vaig aconseguir-ho, i per tant em sembla que qualsevol independentista, i més amb l'oportunitat de ser al capdavant del teu país, doncs d'alguna manera et deceps a tu mateix, no? L'objectiu era molt ambiciós, però per tant, des d'aquest punt de vista, lamento no haver pogut haver arribat més lluny.
I llegim que diu: sento una solitud absoluta, és com una boira freda que t'embolcalla. En quin moment comença aquesta solitud?
Aquesta solitud a Canonges és una solitud absoluta i total. Jo estic confinat, malalt, estic allà sol, i amb el silenci que regnava aleshores en una zona que normalment és molt difícil de sentir el silenci, no? Com és el carrer del Bisbe i tots els voltants del Palau de la Generalitat, sempre plens de turistes. Realment era un silenci bestial, no? Penso que és una de les lliçons de tots plegats, no? Aquelles nits silencioses, aquests carrers que no passava ningú. Hi ha una altra solitud política. Aquesta solitud que jo m'he sentit durant la presidència, i que en el llibre dic que molt sovint ha sigut una solitud volguda davant de moltes batalles intestines entre uns i uns altres, és un altre tipus de solitud. I que precisament, bé, com que jo em pensava que veníem a fer la independència i no barallar-nos entre nosaltres, doncs bé, intentava obviar tots aquests temes que per mi era una pèrdua de temps.
Ara hi entrarem, en aquest politiqueig que
molt bé.
Vostè també descriu, però parli'ns d'alguna figura que li va fer molta companyia durant aquelles setmanes, en Gaietà, per exemple.
En Gaietà és la persona encarregada del funcionament de la Casa dels Canonges, que coordina una mica a tothom. I sí, va ser una persona clau aleshores, perquè jo estic allà sol, com que els meus símptomes eren relativament lleus, jo em trobava malament, amb molta pressió al pit, amb tos, amb mal de caps, però no vaig arribar a tenir febre, anava passant amb paracetamols i tot aquest conjunt d'aspirines, no? Però afortunadament en Gaietà era la persona, doncs, que gairebé no ens veiem, perquè ell m'entrava al dinar, a la plata del dinar, al menjador, jo dinava, no sense ell, després se l'enduia, el sopar també, i va estar doncs molt amablement al meu costat sempre. Sí, sí.
La família a través de la pantalla només, eh?
I la família... sí, sí, clar, durant 30 dies no els vaig veure, però sí que els vaig veure molt. És a dir, em vaig proposar dinar i sopar amb ells, i per tant jo m'instal·lava l'iPad i dinàvem i sopàvem junts, i almenys comentàvem doncs una mica què és el que estava passant, com estaven elles, i em van ajudar moltíssim. I va ser una gran sort tenir la Carola i les meves filles, i el meu fill també, eh?
Explica molt que va plorar molt, que feia temps que no plorava tant des del naixement d'una de les seves filles.
Sí.
És habitual que els polítics plorin, o almenys demostrin que ploren, i menys que ho expliquin?
Segurament és una sensació que, per tots els reportatges que vaig mirant a TV3, també els vostres que feu, quan li preguntes a tota la gent que ha estat com a primera línia d'aquesta epidèmia, no? Metges, infermeres, molts acaben reconeixent que davant del que veien, davant d'aquella pressió, doncs bé, hi havia un moment en què es trencaven, no? A mi em va passar precisament en els moments en què els amics em trucaven per donar-me ànims. Era pobres, et trucaven per donar ànims i tu t'acabaves enfonsant. Perquè era molt dur. Jo, en un moment determinat, si ens traslladem fa un any, no? Aquells 15, 16, 17, 18 de març, on les notícies eren espantoses cada vespre, cada dia venien notícies pitjors, Bé, semblava que més que un dels títols que tenia previst pel llibre era Les hores fosques. O sigui, semblava que havíem entrat en un túnel sense cap mena de sortida, no? I jo tenia una enorme responsabilitat davant del país, jo no volia fallar el país, era una sensació que tenia jo, no? De no, ara més que mai has d'estar al capdavant, has de portar serenitat, has de donar confiança, has d'estar segur. A més, amb tota el, diguem, la complexitat del moment en què nosaltres ens trobàvem sense les... Ens havien acabat de confiscar les competències de salut, d'interior, de mobilitat, i per tant, encara més que mai, era important que se sentís la veu del govern, no? I recordarà que aquells 15 dies en què nosaltres vam estar lluitant per tenir el confinament total, davant de, quan jo vaig proposar, davant que se'n va tirar tothom a sobre, o una part molt important de l'establishment i de l'espanyolisme, doncs no era fàcil aguantar tota aquella pressió, aquelles xifres, etc. I sí, hi ha uns moments en què penses en els amics que ho estan passant malament, en el que veus que darrere de cada mort hi ha una família, o una família que potser algú s'ha mort no de Covid i no la podia acomiadar. Això també em preocupava moltíssim, no? Aquelles morts solitàries, aquelles morts sense que ningú pogués estar al seu costat. I en el fons, per mi, el llibre, la gran reflexió és una reflexió moral sobre la vida. Penso que això és el més important del llibre. És a dir, com hem arribat establir una espècie de pacte de tolerància amb la mort. Ens ha semblat bé, i ho dic amb aquesta cruesa, que morís X número de gent cada dia. Hem acabat com per tolerar-ho. I a mi això no hi he hagut d'entrar mai. No, m'hi he oposat sempre. Dic, no, escolti'm, si hi ha una vida en joc, és molt més important que qualsevol altra història, no? I ho vivia tant que vaig intentar de totes les maneres que poguessin fer aquest confinament, que es pogués la gent quedar-se a casa tranquil·lament cobrant el seu sou, garantint que les empreses no paguessin els impostos, si recordo, fent-ho tot i tot alhora. I no van fer-ho així, no va ser possible. El govern de l'Estat no ens va permetre que poguéssim confinar-nos. I llavors, clar, et preguntes, escolta, amb un estat que no permet als seus ciutadans, o sigui, no tens un estat que vetlli per la teva salut i per la teva vida, doncs, escolti, amb tots els respectes, però quina birria d'estat, no?
Li treia molts punyals cada vespre a la seva dona? Hi ha un moment en què explica que quan es treu la camisa per anar a dormir, li deia a la seva companya,
sí,
treu molts punyals.
Sí, bé, era una manera de dir-ho, perquè la política a vegades és molt cruel, i perquè moltes vegades, bé, ja ho va dir Churchill, no? Vull dir que el meu adversari són els meus més propers, no?
Qui li clavava aquests punyals?
Venien de tot arreu.
De Junts, també?
De tot arreu. I, per tant, calia, doncs... És la vida política, eh?
Tampoc... La política és això? Clavar punyals?
No, la política jo crec que no hauria de ser això, però és que jo... pel que he vist és això. I clar, jo no estava acostumat a que fos tan cruel.
Expliqui'ns com era aquest govern, perquè clar, llegint-lo ara sembla que cadascú anava a la seva.
No, és a dir, un govern de coalició, i això també faig una certa reflexió sobre els governs de coalició, és a dir, ningú no vol un govern de coalició. És a dir, tots els partits polítics volen governar ells. Lògic, per això es presenten, creuen estar preparats per governar un país, no? No tenen una majoria suficient i han d'arribar a uns acords amb un altre soci. Bé, els governs de coalició, per tant, neixen amb la voluntat de que a la que puguin això s'acaba, perquè tu vols governar tu. Això em semblen lleis bastant realistes de la política. I, per tant, mentre estàs en oposició, o tens uns acords molt blindats d'acer que fan que es respectin i que tu respectis, i lleialment respectis aquests acords, o la tendència és que tots els partits intenten ocupar l'espai que l'altre deixa lliure. I, per tant, hi ha una batalla permanent, a vegades, per les tonteries més inimaginables, que si aquell titular de no sé on, que si aquella roda de premsa, que si... Bé, unes coses que dius, com podem estar perdent el temps amb aquestes tonteries quan, no em referia ara en el moment de la pandèmia, sinó en tota aquesta presidència, quan em sembla que teníem coses molt més importants, no? I això desgasta molt.
I no hi havia manera de posar-los d'acord?
Ens vam reunir milions de vegades. Milions. Hores i hores i hores. Però si no, els partits vam ser incapaços de posar-nos d'acord per donar una resposta a la sentència del procés. què més important? Què més important que donar una resposta a la sentència del procés? I mentre milers de ciutadans marxaven en llibertat, en les marxes per la llibertat, nosaltres no vam saber contestar.
Clar, però escolti'm, ara sortim del llibre, però què li pot fer esperar la gent que el govern que surti d'aquest 14 de febrer sigui més efectiu, sigui capaç d'aparcar totes aquestes politiqueries que vostè denuncia en el seu llibre, si són els dos mateixos partits?
Bé, perquè hom, i per això també hi ha una certa voluntat de voler-lo publicar l'any, aquest dietari, hom aprèn dels seus errors. Jo, en l'empresa en la que treballava, la part més important de tots els projectes que jo portava era justament el de a les lliçons apreses. Aprenguem dels nostres errors. I, per tant, anem a construir un pacte a tres entre Junts, Esquerra i la CUP que realment doni en aquest país l'oportunitat de tenir, finalment, un camí clar a seguir. I hi ha una diferència, si em permet, també abismal respecte a la meva presidència. Tenim un 52%. Hi ha una majoria independentista clara al país. I això o es tradueix en una acció decidida i clara d'avançar cap a la independència o ens estem jugant la credibilitat dels partits independentistes davant de la ciutadania.
En què s'ha de traduir? En quines accions o en quins moviments concrets s'ha de traduir aquest resultat?
Miri, jo si ara li expliqués, s'ha de traduir amb això no sé quantos, segur que seria el titular i perquè el president Torra ha dit això, llavors ja tal, i encara crearíem un conflicte. Per tant, si em permet, jo el que, per exemple, quan no va haver-hi aquest acord per respondre a la sentència dels companys del procés, jo vaig dir la meva. Jo vaig sortir al Parlament de Catalunya, tothom estava avisat, dic, escolta'm, si no hi ha acord, jo diré què crec que s'ha de fer. Fa un any i mig. I jo vaig dir que s'havia de tornar a referendar aquell 1 d'octubre i que aquest era l'objectiu. Recordarà que no va ser una proposta especialment acollida, diguem, amb grans alegries a la cambra, però bé, jo ja vaig dir el que crec que s'havia de fer i bé, ara els que ho estan negociant espero que ens puguin dir a tots clarament de què ha servit que el poble de Catalunya hagi donat una confiança d'un 52% als nostres polítics.
Vostè es penedeix no haver convocat les eleccions abans que el Suprem l'inhabilités?
No, perquè jo no volia blanquejar de cap de les maneres la repressió. És a dir, fer-ho semblava que d'alguna manera tu acceptaves doncs que en fi, que fatalment t'havien d'inhabilitar i no, que volen inhabilitar un president de la Generalitat de Catalunya, que ho facin amb el president en el càrrec. I ho van fer. És a dir, tot això penso que han de ser...
I de què va servir que ho fessin?
Doncs de demostrar una vegada més que és impossible amb l'Estat espanyol arribar a cap mena d'acord ni de diàleg perquè, senzillament, l'Estat espanyol, que quan a mi em fa gràcia quan distingeixen el deep state del govern, no, escolti'm, tot l'Estat espanyol és un deep state, i quan tu has intentat separar-te de l'Estat espanyol, doncs a través de tots els mecanismes, tots, ens hem assabentat, per exemple, que hi havia unes juntes electorals centrals capaços de destituir un president de la Generalitat, que hi ha un tribunal de comptes capaç d'arruïnar les famílies per reclamar-los no sé quins diners. Tot això no sabíem que existia. Però és que hi ha un govern, hi ha uns fiscals, hi ha tot un món que es mobilitza perquè per ells, bé, a Espanya, el fonament d'Espanya és la unitat de la pàtria i això fa que actuïn indiscriminadament a través de qualsevol via.
I això com encaixa amb postulats com, per exemple, en d'en Jordi Cuixart, que aquesta mateixa entrevista, amb aquesta mateixa setmana, en una entrevista a La Vanguardia, defensava l'ús de la paraula, el diàleg, deia que no es pot renunciar mai a la paraula. Vostè ara està dient que amb l'Estat no es pot parlar, no es pot negociar, no es pot dialogar.
Sí.
Com encaixa una cosa amb l'altra?
Jo penso que és molt complementari. És a dir, jo penso que amb l'Estat el que sí que has de fer és de negociar el procés d'independència. És això. Però, a veure, quan t'han dit, i almenys m'ho ha dit el senyor Sánchez diverses vegades, i ens ho ha dit a la taula del diàleg els representants, els quatre representants de Junts per Catalunya, els quatre representants d'Esquerra Republicana, que mai aprovaria una llei de l'amnistia, que mai entraria a debatre sobre el dret a l'autodeterminació, tu l'únic que has de fer és aixecar la mà i dir, senyors, a Catalunya hi ha un 52% que han votat independència, jo obro negociacions amb l'Estat espanyol per fer-la efectiva. Aquesta és la negociació. Però és que, si no, jo lamento molt haver de dir que aquesta taula de diàleg no servirà per res, perquè és que ja ens han dit que no servirà per res. És que ja ens ho han dit. I no podrem dir-los, no, és que no ho sabíem. No, no, ho sabem. Precisament perquè ho sabem, vam fer el 1 d'octubre. No sé si m'explico. Sí. O sigui, arribem al 1 d'octubre, en aquella coalició de Junts per Sí i l'acord amb la CUP, per fer una DUI, no per fer un referèndum, per fer al cap de 18 mesos una declaració unilateral d'independència. Després pel mig surt el referèndum, cosa que em va semblar molt correcta. Però, i per què vam arribar a aquella conclusió aleshores? Perquè sabíem que era impossible doncs, negociar sobre el dret a l'autodeterminació. Espanya mai ens concedirà un referèndum, mai.
I com interpreta llavors els resultats d'aquest 14 de febrer amb un partit com el PSC aconseguint ser la força més votada?
El PSC, senzillament, rep com a herència la meitat dels vots de Ciutadans, cosa que em va fer gràcia perquè aquests dies corria bastant per WhatsApp aquella diguem, predicció que havia fet a Ciutadans que es quedarien amb 6 diputats. I efectivament va passar així, és de 36 a 6, i és molt fàcil vostè vegi que la meitat s'han anat al PSC, que l'unionisme i l'espanyolisme ha vist com el vot útil per frenar l'independentisme, però no ha sigut suficient, i una altra meitat ha anat a parar a Vox.
Però algun mèrit haurà fet el PSC, és a dir, d'alguna manera...
Sí, presentar-se com l'opció força vàlida de l'unionisme. Ha estat una bona jugada, ha sigut un bon intent, però insuficient.
No creu que és també una força política que aposta pel diàleg i que això hi ha milers de catalans que...
No.
Que ho creuen?
No, ells parlen del diàleg, però no és un diàleg sobre el qual nosaltres hi puguem coincidir. No, no, sí. Escolti, la paraula diàleg és una paraula molt bonica. Molt bonica, i és molt difícil escapar-se'n. Molt bonica. Ara, escolti'm, diàleg per a què? Diàleg per, sempre hem dit, no, per l'amnistia i pel dret a l'autodeterminació. Quan ja t'han dit que sobre aquests dos temes no volen parlar, llavors per què et reuneixes? És que t'han dit que no volen parlar d'això, que no hi ha cap solució aquí. Insisteixo, precisament per això vam fer el 1 d'octubre, i entenc que quan dèiem tornarem a fer és perquè sabem que això passarà, que no és possible aquest diàleg sobre el dret a l'autodeterminació. Jo li faig la següent pregunta. Per què hauria d'estar interessat l'estat espanyol ara en negociar un referèndum? Què tenim nosaltres? Que l'estat espanyol vegi que... ostres, sí, anem a concedir-los un referèndum als catalans. S'ho mereixen els catalans? No sé quin... Què hauria de passar perquè ens imaginem que no, que ara el PSOE sí que graciosament té aquesta voluntat, quan estem veient que estan condicionant fins i tot els indults a certes actituds polítiques? Vostè, els indults.
Vostè creu que els dirigents polítics d'aquesta nova legislatura, que ha de començar a caminar ja, han d'assumir el risc d'anar a la presó?
Jo el vaig assumir. Entenc que qualsevol que en aquests moments sigui lleial al vot dels ciutadans m'ha d'assumir el risc que sigui, no sé... No necessàriament, perquè per què hem d'anar a perdre? No, és que podem guanyar. Jo en el llibre també ho dic, tenim la força per tombar el règim. La tenim. Que és una via dura, sacrificada, ho és cert, però podem fer-ho.
Cal fixar un nou calendari per un nou referèndum?
Jo ho vaig dir un any i mig abans, ja fa un any i mig. En qualsevol cas, estic segur que trobaran la manera en què aquesta majoria absoluta independentista, aquesta legislatura, es plasmarà, perquè, insisteixo, a la gent no se la pot decebre d'aquesta manera.
Què n'espera d'aquest govern que s'ha de formar ara?
Espero que, concentrats en l'economia, es concentri en la independència. És a dir, el que a mi em fa molta por és que amb l'excusa de que, no, ara, escolti, miri, com que tenim una tragèdia com aquesta, que és cert, i unes dificultats econòmiques brutals i socials immenses, miri, això del procés sap que ho aparcarem. No, és que són dues coses que van absolutament unides. I ho puc dir jo, que ho he viscut amb la impotència de veure, ja no en els moments de la pandèmia, sinó abans, de que aquest país genera uns recursos que se li escapen de les mans i que sense aquests recursos és molt difícil que puguem assegurar el benestar que es mereixen els nostres ciutadans, les comunicacions que es mereixen els nostres ciutadans, la sanitat que es mereixen els nostres ciutadans. Per tant, el que necessitem és actuar alhora, és gestió, però procés cap a la independència.
Vostè investiria Pere Aragonès com a president?
Quin és el full de ruta? És que jo encara no ho sé, no és qüestió de noms. La política catalana s'hauria d'oblidar una mica del tema dels noms i de tot això. No. La gent el que vol és un camí. Qui el porti per aquest camí, escolti'm, Però vostè, què es proposen fer? Per això a mi em sembla que fins que no ens diguin què es proposen fer, és absurd que parlem de noms, no?
Però, en tot cas, una coalició Esquerra, Junts, presidida per Esquerra, li sembla bé? Li sembla una bona opció?
A mi em semblaria millor una coalició amb la CUP inclosa.
A dins de govern la CUP,
sí.
Eh?
Sí. Jo sóc partidari, ho vaig ser-ho. Vaig dir en el meu discurs d'investidura que aquell era un programa per 70 diputats. Després tot això no va ser possible, però jo he intentat sempre tenir aquesta visió oberta i crec que si els tres partits independentistes, que és la suma d'aquest 52%, tracen aquest objectiu comú, hi podem arribar-hi. Si no, serà molt difícil.
Què li va semblar el discurs de Laura Borràs com a nova presidenta del Parlament?
Excel·lent. M'agrada molt.
Sap que hi ha hagut crítiques perquè no va nomenar Roger Torrent com a predecessor en el càrrec.
Bueno, crec que ella va dir que al començament s'havia adreçat a tothom, però que després va voler reivindicar la figura de la presidenta, no?
Vostè en el llibre parla també de Roger Torrent, és molt crític amb ell, sobretot per la no investidura de Carles Puigdemont, uh-huh. per la retirada del seu escó, uh-huh. i parla de por de Torrent a les conseqüències. Creu uh-huh. que va ser aquest un dels elements problemàtics de la legislatura anterior, la por?
Jo penso que la repressió ha aconseguit això, sí. Miri, li poso un altre exemple que ahir em va tornar, comentant en la presentació. Jo durant el mes de gener, que era diputat del 2018, amb un company amb el qual estàvem parlant de diversos temes, havia d'enviar-li un document on incluïa la paraula república. Doncs em va demanar que no li enviés per e-mail, sinó que li enviés amb un llapis perquè no quedés rastre. No? Així estàvem, el gener del 2018. És a dir, la por ha afectat a molta gent que potser també té intenció de fer una llarga carrera política, llavors una inhabilitació, un no sé què, pues et deixa fora, no? Jo no tenia cap mena de prevenció en aquest sentit, vull dir, jo m'havia preparat personalment per tot el que pogués passar, és que pensava que seguiríem allà on ho havien deixat els nostres companys i si ells s'havien arriscat fins a aquell punt, pues que a nosaltres ens tocava fer el mateix, no? I no sé per què nosaltres no havíem de continuar, no ho he acabat d'entendre.
No el veureu més a la primera línia política, senyor Torra?
Jo penso que és molt difícil, senyor Rossell, però em veurà al costat de sempre un independentista conseqüent i que vulgui tirar endavant. Allà estaré sempre al seu costat.
És molt difícil per l'ambient polític, més enllà de la inhabilitació, que algun dia s'acabarà, eh? Uh-huh. Perquè vostè no vol, per què? És molt difícil.
Jo arribo a la política perquè el president Puigdemont em demana de participar a les llistes. Arribo a la presidència d'una manera realment bastant increïble i li asseguro que l'últim en què s'assabenta que seré el presidenciable és gairebé que sóc jo. I per tant, jo el meu pas per la política l'he entès com una manera més de servir al meu país. Van ser aquests anys i el servirem, he intentat servir-lo abans fent unes determinades feines i penso que ara tinc l'oportunitat també de fer-ho amb unes altres.
Va sentir què va dir de vostè Quico Sellers dissabte després de l'emergència?
Sí, sí, perquè estava connectat, sí.
Què li va semblar?
Que tothom té dret a expressar-se. Vull dir, jo he sigut inhabilitat precisament per defensar la llibertat d'expressió. No seré jo pas qui mai negaré a tothom que s'expressi amb total llibertat.
Quin és el futur immediat de Quim Torra?
El futur immediat de Quim Torra és estar al costat del poble de Catalunya, com sempre, en aquest cas com a president a una oficina a Girona, des de la qual... Jo ahir també intentava resumir una mica els meus tres consells que goso donar al proper president de la Generalitat, que és, un, la vida va per davant de tot, una vida va per davant de tot, i que si has d'aguantar les pressions que siguin, per això has d'aguantar les pressions, la vida és el més important. Dos, s'ha de dir la veritat a la gent, sempre, encara que costi. Jo recordo el dia que vaig haver-li d'explicar a la gent que doblàvem el número de morts, perquè finalment havíem arribat a través de les funeràries a saber quin era el número total de morts. Pensi que jo un dia surto, em vaig a dormir amb 3.000 morts i ens aixequem amb 7.000 morts i li has d'explicar a la ciutadania això. I tres, que si alguna part positiva d'aquesta pandèmia hi ha, i m'he negat sempre a parlar en positiu d'aquesta pandèmia, és que serveixi de motor, de palanca, de motor de canvi de la societat. M'he negat a parlar de reconstruir res. No podem reconstruir un model caduc i fallit. que ens va portar al col·lapse i aquestes morts tan tristes. No, hem de fer un país diferent, un país que penso que ara sí que agafen un valor, però han d'agafar un valor real, no només el joc de les paraules, el valor d'un país viu, equilibrat, territorialment sostenible, verd, que ens adonem que hem de cuidar la gent que ens cuida, no? Jo penso que des de l'oficina del president aquí estem insistint en moltes iniciatives, no? Per exemple, aquest mes el dediquem justament a un programa que és Les Veus de la Terra, i és un tema que a mi em preocupa moltíssim, no? Quan arreu del país estan apareixent molts i moltes plataformes o associacions o moviments molt preocupats per certes actuacions que es fan en el seu territori, no? Siguin parcs eòlics, siguin carreteres, siguin etcètera. No ens podem permetre perdre un metre quadrat més de terra. Vull dir que la terra està patint molt i hem de donar una oportunitat a la natura i a que els nostres fills puguin gaudir d'un futur tan raonable com el que nosaltres vam poder tenir, no?
President Quim Torra, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres i endavant.